Catalunya és la comunitat on surt més car criar un fill. Costa de mitjana 819 euros al mes. És gairebé un 30% més que fa 4 anys i el doble del que ha augmentat a la resta d'Espanya. No ho dic jo, ho assegura l'últim informe de la ONG Save the Children. L'Emily Ribas és responsable de polítiques d'infància de Save the Children. Emily, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, el preu de l'habitatge, l'electricitat i el menjar són les partides que més s'han encarit. De fet, un de cada 5 llars no pot cobrir totes les necessitats dels seus infants. Alguna cosa haurem de fer, no?
Sí, el que estem veient és que realment les despeses que tenen les famílies per poder criar el seu fill, per poder assumir la criança, estan molt més per sobre dels salaris, no?, del que cobren. Llavors hi ha una diferència enorme entre el que cobren i el que gasten. I això, normalment, en molts països, el que es fa és que es creen unes polítiques públiques de suport a la criança que faciliten, no, la criança per a les famílies. Però això no existeix a Catalunya ni a Espanya. Llavors, les famílies estan davant d'una situació en la qual han d'escollir entre ser pares o mares o no poder assumir aquestes despeses, i moltes d'aquestes famílies al final decideixen no tenir fills i filles, no?
Efectivament. Per què Catalunya és la comunitat d'arreu d'Espanya on surt més car criar un fill, Emily?
Si mirem una miqueta els ítems, no, que hem analitzat per fer aquest càlcul del cost de la criança, nosaltres hem mirat l'alimentació, l'higiene, la roba, l'educació, l'oci, les joguines, la sanitat. El que veiem és que les despeses que més compten a la cistella a Catalunya, que més són més cars, són les despeses d'habitatge, amb 170, gairebé 170 euros per mes, no?, que han de pagar les famílies quan es muden a un altre habitatge per tenir una habitació més. I després també tot el tema de l'educació, perquè, clar, l'educació, encara que és gratuïta, hi ha moltes coses que no ho són, com per exemple el menjador, com per exemple el transport, els llibres de text, etc. No? I això a Catalunya són ítems que tenen molt de pes. També l'altre,
sí, sí,
perdó, seria també totes les despeses relacionades amb l'habitatge, com l'energia, bueno, la llum, el gas, etc.
Emily, no té sentit que si a mesura que els nens i nenes creixen i generen més despesa, es rebin menys ajut? És necessari que es faci costat a aquelles famílies en totes les etapes del creixement.
Exactament. Una de les coses que hem volgut demostrar amb aquest informe, que hem volgut fer llum, no?, és que les despeses de la criança augmenten en la mesura en què els nens i les nenes vagin creixent. I això és una de les coses que normalment no es tenen en compte, perquè moltes vegades es creen uns ajuts, unes prestacions per nens o nenes de 0 a 3 anys, de 0 a 6 anys, i a partir dels 6 anys ja no hi ha res, no?, ni transport públic gratis ni res, quan és, al final, l'etapa més cara, no?, si ho mirem. Per tant, una de les coses, un dels objectius d'aquest informe era posar la llum sobre aquestes despeses que es generen quan un nen és adolescent, per poder, no, incidir en les polítiques públiques perquè tinguin en compte aquesta etapa evolutiva.
Uh-huh. Recolzar la criança equival a invertir en l'economia i el benestar del país, no? Totes les evidències demostren que el desenvolupament ple de la infància té un destacat retorn social, millorant la productivitat i la cohesió social, mantenint el nostre sistema de benestar.
Exactament. Està demostrat, plenament demostrat, hi ha molts estudis que demostren que la infància és la millor inversió que n'hi ha, perquè invertint en les etapes primerenques es generen més canvis en, per exemple, si s'inverteix molt en educació 0-3 anys, després tenim menys fracàs escolar, menys abandonament escolar, i després es reflecteix en menys tassa d'atur, no? Per tant, menys prestació social d'atur, més productivitat, etc etc. Per tant, no s'ha de parlar de despesa en infància, sinó més bé d'una inversió en infància, perquè després el retorn es multiplica per 4. És el col·lectiu que més retorn social té per a la societat.
Efectivament. Escolta'm, com veiem dades com, per exemple, Alemanya o Dinamarca, que dediquen entre un 3,4 i un 3,3 del seu PIB al recolzament de la infància, i que veiem que a Espanya les prestacions i ajudes fiscals no superen l'1,3% del PIB, escolta'm, algú ha de posar ordre en tot això.
Exactament. A Espanya tenim una situació anòmala per dues coses. Primer de tot, perquè les prestacions per a les famílies assoleixen només un 1,3% del PIB, per tant, n'hi ha molt poques. Aquestes estan molt dirigides a les famílies més pobres, tenen un accés molt restringit, no? Amb molts criteris, és molt complicat accedir-hi, i a més, tenim un tipus de prestació fiscal que està directament relacionat a la renda. Per tant, les famílies que no declaren a Hisenda perquè no ho necessiten, perquè són més pobres, no? Perquè la seva renda no assoleix els 8.000 euros, etc., doncs aquestes no poden beneficiar-se d'aquesta reducció a l'Hisenda, no? Per tant, tenim un sistema fiscal que al final està ajudant a la criança, a les famílies que no estan en situació de vulnerabilitat, no? Per tant, està mal dissenyat. El que hem de fer és redissenyar-lo, reformular-lo, perquè hi hagi una prestació que vagi a les famílies més vulnerables, no? I que també ajudi a totes les famílies que vulguin tenir un fill.
Efectivament, ja ho dèieu vosaltres, afavorir les famílies amb infants a càrrec que es trobin en situació de pobresa, incloent-hi un complement per la criança de 100 euros, i també suggereu sumar-hi un complement d'habitatge i fer-ho compatible amb l'ocupació.
Exactament. Això existeix, no és una cosa que nosaltres ens traiem de la manga, sinó que la renda mínima basca el que inclou és que és un complement d'habitatge de per se, no? Perquè ja que fem el diagnòstic a través de la renda garantida de ciutadania de les famílies que més necessiten aquesta prestació, ja tenim aquest diagnòstic, doncs el que hem de fer, sabent que les despeses en habitatge són molt altes i pesen molt les despeses de les famílies, doncs és ja vincular de per se un compliment d'habitatge, i també que el fet de rebre la renda no faci que les famílies no puguin optar a una feina, no? I això demostra molt que afavoreix la inclusió i a través de la feina.
Emili, el que està clar és que el cost de la criança no hauria de ser un privilegi, sinó un dret garantit en benefici de tota la societat. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres per parlar d'aquest estudi que heu fet a Save the Children. Avui hem parlat amb l'Emili Ribas, que és responsable de polítiques d'infància. Emili, gràcies i enhorabona per la tasca que feu i per fer-nos visibles aquests números i què és el que està passant entorn a les nostres criatures, als nostres fills aquí a casa nostra, i el car que és criar un fill a Catalunya. Gràcies, Emili.
Moltes gràcies a vosaltres.